está flaco.
Atibórrelo.
No quiero más puré, qué rica la tortilla. Apártame lo rojo de la ensaladilla. Si me das un guisante, me quedo como antes. Yo necesito un plato, o dos, o tres, o cuatro.
Aquest cor m'agrada molt, eh? El la-la-la-la-la, després de dir comida. Déu-n'hi-do, parlem de menjar. Dèiem ara tot just fa una estoneta que avui ens asseiem en una taula ben parada, precisament per posar-nos també davant dels fogons i aprendre dels productes de quilòmetre zero, perquè aquesta ha de ser també una de les premisses d'aquest espai, no? Defensar tot el que tenim aquí, a prop, al Camp de Tarragona, que necessita de pocs intermediaris a l'hora d'arribar a les taules, a les nostres llars. Ens aturem un dia més en aquesta hora de la tarda als estudis de BXC Ràdio, perquè allí ens hi espera la nostra companya Paula Jansà. Paula, bona tarda.
Bona tarda, Eduard.
Què has dinat avui?
Què he dinat avui? He dinat bledes amb patata i pollastre a la planxa.
Molt bé. Dinar saludable, no?
I tu? Guille
ens posaria bona nota. Jo he dinat uns tortellinis.
Bueno, no està mal.
Amb un raig d'oli. Ni
sí,
salsa,
sí, sal.
Ni res. Escolta, va, que avui ens posem davant dels fogons, però em penso que no parlarem ni de tortellinis, ni de patata i bleda, ni tampoc de pollastre a la planxa, no?
No, avui com cada dijous, com un dijous cada dues setmanes, ens toca posar-nos al davantal i en aquest cas per cuinar un plat, Eduard, amb un ingredient que tothom coneix però que poca gent sap com introduir-lo en els seus àpats. T'he de dir que ve de les abelles. Saps el que és, no?
Home, sí.
Doncs això, avui cuinarem amb la mel i ja sabem, Edu, que tu no ets molt de fer plats elaborats, però no sé si has cuinat alguna vegada alguna cosa amb mel.
Home, no sé si es pot considerar cuinar, però mira, a mi m'agrada, per exemple, m'agrada molt fer barreges, i barrejar gustos i coses que estan en extrems. I com que la mel és dolça, per exemple, barrejar una torradeta amb sobrassada i una mica de mel.
Bueno, per exemple, això ho menja la gent, això no és una cosa molt rara.
No, no, ja ho sé. Home, però és que tu m'has dit que jo no sóc gaire de posar endavant els fogons, ja, això ja ho hem explicat altres dies, i si jo havia cuinat, dic, no sé si es pot arribar a considerar cuinar, agafar una torrada amb una mica de sobrassada i mel. Vull dir, és una cosa molt d'anar per casa, vull dir, no necessites cap estudi per fer això, em penso.
Jo ara em menjaria unes albergínies rebossades amb mel, que també estan molt bones. Però crec que avui no cuinarem ni albergínies ni tampoc torrades amb sobrassada. I, bueno, qui ens explica què és el que cuinarem és el nostre col·laborador i cuiner al celler de Can Roca, el Nurdin Jalul. Nurdin, molt bona tarda.
Molt bona tarda, què tal, com esteu?
Nurdin, si et sembla, comencem a conèixer una mica més la mel i ens endinsem ara en una classe de primària, però amb un nivell una mica més expert. Com es fa la mel?
Molt poc la coneixem de com es fa, no? La mel, les abelles estan a una colmena, i les abelles surten pel matí a pol·linitzar, a buscar el pol·len de les flors, no? I més o menys pol·linitzen unes 5.000 flors al dia, o sigui, és una barbaritat, eh? I doncs van a la colmena, deixen la mel, no? I la deixen madurar. La mel es deixa madurar durant més o menys 3 setmanes, un mes. Per a què? Per a que llevar-li aquestes propietats que tan amargues, tan fer-la més dolça, no? Que aquest sucre predomini a la mel. Després, aquesta mel, el que fem és treure-la dels panals i el que se fa és trencar la cera perquè surti la mel, surti la tota l'essència, no? Entonces això es deixa en barriques, en temperatures una mica calentes, no es deixen mai a temperatures fredes, perquè si no, què passa? Que cristal·litza i se fa molt dura, ¿vale? I a part de tot això, no simplement traiem mel de les abelles. Les abelles ens donen moltes més coses, a part de la mel, com és el pol·len, el propòlio, ens donen també el veneno que té l'abella, s'utilitza per a propietats per a articulacions, per a dolors, per a farmacèutiques. O sigui, s'utilitza quasi el 95-96% de tot el que és les abelles, no?
Vaja, les abelles és com el tocino, no? Que diuen que també
sí,
és del
porc,
sí. Les abelles també.
Pràcticament, sí, pràcticament molta gent no ho sap, però sí, no, o sea, s'utilitza quasi el 95-96%. Després nosaltres quan tenim la mel, moltes persones, no, quan compres una mel que és mel de taronger o mel de castanya, no? Mai és 100% d'aquell tipus, no? No pot ser mai 100% de taronger o 100% de castanya o 100%. Per què? Perquè les abelles, a part de visitar tarongers, visiten moltes altres coses, no? Entonces, sempre té alguna propietat d'alguna altra flor, planta, arbre, no? I per això mai arriba a ser del 100%. A vegades comprem mel, però és mel molt adulterada, no? És mel que nosaltres no podem saber a simple vista si és mel que està feta de manera tradicional, de manera artificial. Una de les maneres per saber si està molt adulterada o si està super natural és agafar-la, ficar-la a la nevera i si en dos dies se t'ha ficat dura, se s'ha cristal·litzat, és que és 100% natural. Si tu la deixes al congelador dos dies i continua sent totalment líquida, és que allò porta molts de productes que el que fan és no deixar cristal·litzar la mel.
Ah, un bon truc. Vosaltres sabeu que la mel no caduca? Jo aquest matí, quan m'estava preparant la secció, me n'he enterat que mai la meva companya Paula de VX Ràdio, que alguna vegada s'ha dit o que ella ha sentit que han obert sarcòfags de fa un... Bueno, imagineu-vos, sí. I que han trobat mel i que la mel encara es pot menjar després d'anys i anys i anys.
Sí, milers d'anys. Es veu que la mel no caduca, no té fecha de caducitat i s'han trobat, això que dius tu, a l'època dels egipcis s'han trobat que ahir hi havia mel i l'han provat i és mel que està bona, o sigui no pot caducar la mel, encara que la tinguis a casa mesos, anys i que la mengis molt poc. Si tu et compres un putet de mel i el deixes a casa i el vas menjant de quan en quan, no patisquis perquè no es podrirà, no es farà malbé.
Fer-se malbé no, però Nurdin, sí que tu parlaves, per exemple, de quan queda gairebé com una penca que perd, doncs, això, la liquiditat, o bé perquè ha fet fred o bé perquè el pot ja s'ha obert i el tens en un armari. Moltes vegades, sí. Vull dir, ara l'hivern, per exemple, ens passa fins i tot amb el setrill de l'oli, no? Algunes cases fredes, cases velles, sí. Que arriba a gelar-se. Realment, quan la mel deixa de ser líquida per convertir-se gairebé en una pedra, o tan dur com una pedra, es pot tornar a recuperar o realment, tot i no caducar, ja no la podrem aprofitar com l'haguéssim aprofitat abans?
Sí, es pot aprofitar. Al final és el que dius tu, és com a l'oli, no? A l'oli, si nosaltres agafem tomaca i la fiquem amb oli i la guardem a la nevera per conservar-la millor, veurem que a l'oli es fa més dura, es fa més dens, no? I si el traiem, el deixem fora de la nevera, a poc a poc s'anirà recuperant, no? A l'hivern passa molt amb la mel perquè fa molt de fred, les temperatures són molt baixes, i llavors la mel es fa molt dura si és natural. Si no és natural, no es farà dura, es quedarà completament líquida. Com podem tornar a recuperar aquesta mel? Molt fàcil. La calentem una miqueta, però simplement una miqueta, no calentar-la molt. Donar-li un cop de calor i simplement amb aquell cop de calor les partícules es recordaran, no? Faran, és com li donar un cop de memòria i es tornarà a ficar líquida a poc a poc. No tardarà hores, o sigui, tardarà dies a tornar-se a ficar líquida, però sí que és veritat que a l'estiu no passarà que es ficarà dura. Però a l'hivern, a temperatures així com ara al febrer, no? Sí que si la deixem al rebost o a una estanteria o a algun armari, anirem a veure-ho i sí que veurem que s'ha fet com una, està com una pedra. A mi a vegades m'agrada menjar-la així dura perquè per untar-les en la tostadilla, no? En la tostada, pues, és molt més fàcil, no?
Nurdin, de quina manera enriqueix la mel els productes que cuinem? És a dir, com ens ajuda a millorar un plat la mel?
La mel és un producte que s'utilitza molt als postres per substituir el sucre, no? Perquè és molt més saludable, per dir-ho d'una manera, i també per aconseguir una densitat i donar-li color a salses o elaboracions que necessitin aquest punt de dolçor. A mi la mel m'agrada afegir-la a uns quants plats, a salses, no? Una salsa de codorniu amb pistatxos i mel, que m'agrada molt afegir-la, perquè és això, que li dona el toc dolç, un toc de color, li dona un amargor també, aquesta petita amargor que té la mel, no? I també li dona textura als plats, a les salses. Un dels postres més mítics i més tradicionals, com no pot ser el mel mató, no? Que és la receta que donaré avui, però una miqueta versionada, no? Una miqueta més guai, no? Per sorprendre aquest cap de setmana a la família, no? I això, a mi m'agrada molt utilitzar mel per pastes, per salses sobretot, salses m'agrada molt, o per pintar pollastre, per exemple. Quan faig pollastre a l'as, per exemple, agafo una miqueta de mel, la diluixo una miqueta d'aigua i de quan en quan vaig pintant el pollastre amb una miqueta de mel perquè caramelitzi, perquè es faci crosta, no? Perquè ja sabeu, la mel té molt de sucre i quan pintem el pollastre, el que aconseguim és que el sucre cristal·litzi i es faci dur i aconseguim que més cruixent, no, el pollastre. Es poden substituir per moltes coses la mel. El podem utilitzar per un milió de coses, salses, peix, carn... O sigui, la mel és un dels ingredients que combina amb tot.
Entenc, però, que molt poca, no? Mel, perquè si no, clar, el ser tan dolça, no sé si acabaríem, ostres, potser carregant-nos l'essència d'aquell plat que hem de cuinar.
Clar, s'ha de jugar amb un equilibri, no? S'ha de buscar l'equilibri que hi ha entre el dolçor i l'ingredient principal, no? O sigui, per exemple, el que et deia del pollastre, jo sempre que el faig sempre diluïs una miqueta d'aigua amb la mel i ho pinto perquè no es noti tant la dolçor, no? I també sigui més fàcil de treballar i de cuinar la mel, no? O sigui, si nosaltres agaféssim mel tal qual i la suquéssim amb un pinzell i pintéssim el pollastre, seria molt difícil de treballar-la.
Va, Nurdin, fiquem-nos ara al davantal i ens has fet un spoiler que ens portes avui mel i mató, però has dit que és una recepta més complicada que el que nosaltres entenem per mel i mató. Com cuinarem aquesta recepta?
Vinga, va, moment de la recepta.
Més que complicada, és una mica més moderna de lo normal, no? El que necessitarem serà un litre de nata, més o menys, vale? 200 grams de mató, 150 grams de mel i necessitarem també uns 100 grams de fruits rojos, vale? El que farem primer serà muntar la nata, vale? Muntar la nata i afegir-li el mató, vale? Muntar bé, variar bé i ficar-ho una màniga pastissera, guardar-ho. I farem el mateix amb la mel, muntarem nata i li afegirem la mel, el cent i pico de mel. Després, amb els fruits rojos, el que farem serà un colís per decorar. El que farem és agafar els fruits rojos amb una miqueta de sucre, parts iguals de sucre, i calentar-ho fins que el sucre es faci i tirar els fruits rojos. Això ho triturarem molt bé i ho colarem. Ho colarem per llevar els tropezons que ens quedin de fruits rojos. I això, per muntar-ho, és molt fàcil. Agafarem un got de normal, de casa, del que diguéssim nosaltres, i a la base ficarem una culleradeta de fruits rojos per donar-li aquest dolç de bosc, no? I anirem intercalant entre la mousse que hem fet de mel i mató, no? Una ficarem una part de mel, una altra de mató, una altra de mel, una part de mató. I això és el típic postre que tothom ha menjat de mel i mató, però una miqueta més xulo o més, més tradicional, no?
Home, sofisticat, sofisticat.
No sé, una miqueta molt... No és molt difícil, això ho podem fer a casa, jo ho faig a vegades a casa per la meva família i pues, tardes una hora o una hora i mitja, o sigui, si et fiques, pues, en una hora i mitja ho tens.
Això per Nadal, eh? Tota setmana, qualsevol no, això per Nadal.
Sí, clar, clar.
Nurdin, que tu, clar, tu tens molt de temps per estar a la cuina, jo si em dedico una hora i mitja a fer això per als dissabtes, me quedo sense cap de setmana, quasi.
Bueno, jo a casa em tiro més d'hora i mitja, jo a vegades em tiro estar 4 hores cuinant, em desperto a les 8 i mitja, a les 9 em fico a cuinar del matí per a la 1 i mitja començar a dinar.
Ostres, un dia et podries enviar un tàper cap aquí, no? Cap al Camp de Tarragona.
Bueno, em ve de camí, eh?
Nurdin, jo et volia preguntar, si fiques aquestes capes de mel i mató, o sigui, de mel, mató, i fiques lo dels fruits vermells, per la gent que no li agrada tant la dolçor, potser si fiques sucre a la part de fruits vermells, no quedarà molt dolç?
No, perquè pensa que al mató, quan han muntat la nata, no li han ficat sucre. O sigui, tindrà molt gust de mató, i la mel, a la mel tampoc hem ficat sucre, però sí que se rebaixa amb la nata. La nata, al final, és un làctic. I el làctic es menjarà la dolçor de la mel, no? Normalment quan muntem nata sempre fiquem 100 grams de sucre, doncs en aquest cas, en vez de ficar-li sucre, el que li hem ficat és mel. El punt de dolçor dels fruits rojos sí que el podem llevar i no ficar. I fiquem, en vez de ficar sucre, ficar una miqueta d'aigua i una miqueta de maicena per diluir-lo i ja està. Hi ha moltes variants i molts factors que podem anar jugant, no? Aquesta és la base per fer el postre. A partir d'aquí nosaltres podem substituir coses. En vez de ficar, si nosaltres volem fer una altra versió, podem substituir i ficar la base de fruits rojos i després amb les dos mousses jugar i ficar una de xocolata i una altra de lo que sigui, no? O sigui, aquesta és la base i podem anar jugant nosaltres amb els sabors, amb els ingredients, amb les quantitats. Un cop sapiguem fer la base, ja després els sabors i tot això pot anar variant i pot ser un freestyle.
Jo, de fet, estava pensant en la xocolata tota l'estona. El que passa que no volia dir res perquè dic, Eduard, diràs una barbaritat que en aquestes postres avui, en el mel i mató, hi vulguis posar xocolata. Jo és que et posaria xocolata a totes les postres quan en menjo. I clar, en tot cas, jo crec que avui hem donat un bon consell, no?, a tota l'audiència que cada tarda sintonitza la seva emissora de proximitat, perquè normalment a les cases, o almenys al... moltes cases, jo he vist, tenen un pot de mel allí amb un racó de la nevera, d'un armari de la cuina, que no se li dona utilitat. És perquè un dia vam anar a la Pobla de Cèrvoles i vam comprar un pot de mel, o perquè ens en vam anar a Olot i no sé què, i vam comprar un pot de mel. I allò, aquell pot de mel tan gros que queda allí, que després, quan el vols obrir, la tapa queda tan enganxada amb la sucre que costa Déu i sa mare. Perdó per l'expressió. Sí, no?
Sí, sí, a veure, jo consumisso molt poc mel, o sigui, a mi un pot de mig quilo em pot durar un mes, més o menys. Jo el que l'utilitzo molt és per fer-me, jo bec molt de te, i entonces, en vez de ficar sucre, sempre fico mel, no? Per endolcir-lo. També l'utilitzo molt per fer... Em faig un batut, jo després de passar al gimnàs, i quan surto sempre faig un batut de plàtan, mel, una miqueta dàtils, que m'aporta molta proteïna, i una miqueta de llet. I no sé, jo com a elaboracions del dia a dia per cuinar sí que l'utilitzo molt poc, però sí quan la utilitzo sí que... és per fer elaboracions una mica més complexes i una miqueta més difícil, no?
Nolina, escolta, un plaer que ens hagis acompanyat avui i ens hagis redescobert això, aquest producte, la mel, amb què es poden fer tantes coses, podem fins i tot arribar a experimentar i deixar-nos estar més enllà d'utilitzar la mel, per exemple, amb una tassa de llet quan ens fa mal de coll, que és el que segurament a molts dels nostres oients els ha vingut a la ment quan avui hem dit que parlaríem de mel. Ho provarem i d'aquí 15 dies ja et direm a veure què tal.
Perfecte.
Que vagi molt bé. A reveure. Una abraçada.
Igualment. Vinga.